Bona nit, un altre dimarts i un altre estil, i avui comencem els estils de la nova temporada 22-23, que ja sabeu que com a estil serà només i únicament una vegada uns dimarts al mes. I avui tenim amb nosaltres un estil, que és l'estil d'en Xavier Blanco Castro, rector de la parròquia de Castellar del Vallès. Una persona que es defineix com a constant, com introvertit, la fe en Jesucrist és el que preval sobre totes les coses i que és un home que li agrada i gaudeix de l'amistat amb els altres. Per tant, amb nosaltres avui en Xavier Blanco. Xavier, fa un mes que estàs a la parròquia de Castellar del Vallès.
Un meset.
I això, a veure, després d'un mes, què has començat a veure?
Doncs que hi ha com uns dies llargs, en el que la gent una mica et respecta aquest haver acabat d'arribar, acabat d'aterrar. I per tant la gent doncs et deixa un temps, no? I ara, passat un meset, doncs ja comença a haver-hi molta més interacció, molta més relació, comunicació amb les persones de la parròquia i del poble. Però notes que hi ha un moment en què hi ha aquest canvi de que et deixen aterrar, aposentar-te, tenir les coses en ordre, una mica a punt, i quan veuen que ja estàs una miqueta ja disposat i no atabalat pel canvi, llavors ja comencem les relacions personals. I molt bé.
De totes maneres, tu has estat, ets una persona, com tots els mossens, que, és clar, aquest procés, diguem, de canvi i d'adaptació gairebé és constant dintre d'uns temps, no?
Sí, sí. És intrínsec a la nostra manera de viure el canvi com a inevitable, però en sentit positiu. En sentit positiu també, no? M'agrada dir que la vida es canvi, sempre hi ha canvis a la vida. En el dia a dia, alguns canvis són molt visibles. I és veritat que després d'una dècada, com a rector a Caldes de Montbui, doncs em va arribar el moment de canvi per venir a Castellar del Vallès, eh? I per tant és un canvi acceptat i com sempre agraït i amb un horitzó d'esperança de poder fer molta feina i amb els altres i per als altres.
Els canvis serveixen per millorar, avançar o per repetir?
Han de servir per millorar i avançar. Les repeticions.
La pregunta és fàcil, però
sí,
a vegades...
Sí, la pregunta és fàcil. I per això el canvi cal. Alguna vegada vaig sentir algun bisbe dels que he tingut dir el que no has fet en 10 anys en un lloc, no ho faràs. Segurament. No sé si el 100% es pot dir de tothom, no? Perquè coneixem persones, mossens i en altres oficis que han estat al peu del canó durant molts i molts anys físicament al mateix lloc. Però és veritat que el canvi activa, reactiva, renova i fa entrar en una dimensió nova, en una nova etapa. I això ens fa bé.
És un revulsiu positiu, el fet de canviar.
Sí, sí.
Però de totes maneres, és clar, un va canviant, però amb més anys sobre l'esquena, no? O sobre la vida.
Sí, amb més anys. Per tant, és un canvi que t'agafa amb més motxilla, que t'agafa més preparat, que t'agafa amb menys interrogants o amb una miqueta més de seguretat, no? De que el canvi doncs, serà beneficiós, serà bo, i per tant l'has d'encarar amb aquesta actitud. Potser un canvi 20 anys enrere semblava que ho trastocaria tot, i un canvi a 52 anys, doncs, l'entomes de manera positiva i amb ganes de fer-ho.
Per tant, amb els canvis un aprèn dels errors.
No, a veure, un ha d'aprendre dels errors, encara que no hi hagi canvi. El canvi pot fer que facis una mirada retrospectiva més global del que has fet. Però estic segur que alguns errors, ni amb canvi ni sense canvi, potser no els acabem de descobrir, però en canvi hi ha errors que no cal el canvi per adonar-te'n.
Passa que hi ha coses que formen part de l'estil de cadascú. Per això no es canvia tant.
Segur, Segur que hi ha tot un nervi, no? Tot un moll de l'os que continua igual.
Per tant, diguem, formaria part del teu tarannà, d'alguna manera.
Correcte.
Un tarannà que ets el d'una persona constant.
Sí, m'he descobert, m'he descobert com una persona constant. En alguns moments de la vida, en alguns moments complicats, davant de les opcions de tirar endavant o fer un pas al costat, normalment he tirat endavant, encara que ho patís. He tirat endavant, sí.
Per tant, davant, podríem dir que eren com crisis, per entendre'ns, o no? No estem parlant de crisis.
No, dificultats que arriben a la vida, que arriben a la feina de cadascú, que arriben amb les relacions amb persones, que arriben enmig del teu dia a dia, i que de vegades hi ha algunes que no les pots escollir si tires endavant o no, perquè et sobrepassen i et venen i les has d'entomar i digerir. Però d'altres sí que tens aquella opció de dir, mira, saps què? D'aquest tema el deixo aquí aparcat i ja està. Però m'he descobert a poc a poc, amb una certa constància, de poder tirar endavant i de no deixar massa coses pel camí sense resoldre.
De totes maneres, no hem d'entendre que ser constant vol dir ser una persona impertèrrita, tossuda, que tira al davant, peti qui peti.
No. És la voluntat de tirar endavant per millorar alguna cosa que veus que no està bé, algunes relacions malmeses, algun moment de crisi potser comunitària. No és en absolut una voluntat d'imposar, de dir que tothom s'ha d'adaptar al que tu penses, al teu estil, al que tu fas, de la manera que tu ho fas. No és això. És la voluntat de no deixar-te batre per les circumstàncies del moment, no? És la voluntat de tirar endavant per arribar a bon port.
Perquè, és clar, tu, ja molt més que portes aquí com a rector de Castellà, ja has tractat, ho deies fa un moment, doncs ja la gent es comença una mica, diguem, a confiar, a parlar, a mostrar-se com és, no? Mm-hmm. Quina és la imatge que perceps tu que tenen, diguem, els ciutadans de Castellà, creients i no creients?
Home, ara generalitzar seria complicat, perquè, evidentment, en un mes, la gent que se t'adreça més són els parroquians. Hi ha una cosa molt important a la vida de les parròquies, que és el despatx parroquial, que és aquells moments en què normalment el mossèn hi és per rebre tothom que habitualment moltes vegades no ve a la parròquia, però que vindrà a demanar una missa per un difunt, que vindrà a plantejar el proper casament, el seu casament, una parella o un bateig. I aquest moment és un moment privilegiat, perquè és un moment en el que moltes persones que potser no acostumen a ser de la missa dominical, per entendre'ns, però tenen la parròquia com a referència, no? I aquí és molt important aquesta relació. Per això, a totes les parròquies que hi he estat, tot i que hi ha parròquies que tenen secretaris al despatx parroquial, jo sempre he fet despatx parroquial. No he volgut que algú m'ajudés, sí, però que ningú el fes per mi, perquè penso que això és molt, molt, molt important, no? La relació amb les persones. No podria generalitzar, no? Com veu la gent, perquè han estat unes quantes persones i la gent de la parròquia, doncs, això sí, una gran acollida per part de la gent de la parròquia, unes ganes de tenir, doncs, un mossèn, no?, al poble, després del traspàs de mossèn Artur, i, per tant, doncs, una bona impressió.
Però, esclar, tu et passeges pel carrer, sí, un ciutadà més, i, d'alguna forma, gairebé la gent igual et senyala. Dius, mira, el nou mossèn.
Sí.
I tu deus tenir els teus sentiments davant d'aquest sentir-te observat.
Sí, sí. Ja m'hi he acostumat. Em costava més. Tot just acabat d'ordenar, però ara ja m'hi he acostumat. I és bonic perquè, vaja, 99% de les reaccions són positives. Ai, vostè és el nou mossèn. I t'ho diuen amb alegria, il·lusió, no? Tenim mossèn a castellà, no? És el nou mossèn, molt bé, benvingut, ve de Caldes, oi? Sí, sí, hi ha hagut moltes petites converses a peu de carrer en aquest mes que porto a castellà.
Però també em parlaves que eres una persona introvertida.
Sí, és curiós. Soc introvertit. Jo és que dec ser una barreja, com tothom, de pare i mare, saps? Perquè eren dues persones, el meu pare ja difunt, era un castellà de Sòria, persona introvertida, de poques paraules. En canvi, la meva mare, que encara viu, és gaditana, és de Cadis. Persona extrovertida, parladora, xerra pels escocits, extrovertida. I aquí, doncs, tenim un poti-poti bastant interessant, en el que tinc una dimensió bastant introvertida, però és veritat que al llarg dels anys he conreat, a partir de les amistats, com tothom, doncs, unes maneres de fer i de relacionar-me extrovertides que podrien semblar a primer cop d'ull, però és veritat que tinc una dimensió bastant introvertida.
Per tant, ets un home que més aviat optes per un cert silenci per mesurar les paraules?
Sí, 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 cal dir que sí. Cal dir que sí, és aquest estil.
Que no parles per ofendre?
Sí, segur, segur. Opto per escoltar molt. Opto per escoltar molt. Que crec que és la primera i fonamental actitud per poder després dialogar amb algú. Escoltar. Ens escoltem poc. Poc i malament.
Per tant, no vens a judicar.
No, en absolut. En absolut. Soc d'aquella generació que no hem tingut mai cap afany de judicar ningú. A partir de la consciència de la pròpia realitat d'un.
Tanmateix, clar, tu ets mossèn, ets capellà, ets el rector de la parròquia, però, és clar, vas estudiar química.
Sí, quina bona època. L'època de facultat va ser fantàstica. Primer perquè sempre he estat de ciències, o principalment de ciències, perquè després he estat un gran aficionat a la lectura, el que diríem novel·les, assaigs, però és veritat que el meu primer amor és científic. I dintre de la ciència, doncs, la química, tan i tan bonica. I aquell temps de facultat, doncs, va ser preciós. Primer perquè els estudis m'agradaven, tot i que eren complicadets. I, a més, perquè, com que la meva vida, podem dir, de fe, jo sempre he estat jove d'una parròquia, vull dir, sempre he estat en vida parroquial, amb els estudis científics, per mi, mai no van suposar cap problema. Aquesta pretesa disfunció o picabaralla entre fe i ciència, que crec que ja és d'un temps pretèrit, però que a nivell popular segurament encara queda.
Però què t'aporta o què t'aportava, bueno, i què t'aporta, perquè això sempre queda, no? El fet d'estudiar, de tenir coneixements de la química. Des d'un punt de vista humà parlo, eh?
Humà. Home, era molt important, és a dir, diria que el que més aporta, quan ho veus globalment, després d'haver fet la carrera, és primer que la humanitat és capaç de grans coses. Que tenim fam i set de coneixement, volem saber. Des de que naixem, volem saber, volem tenir coneixement, no? I després la meravella de la naturalesa, la meravella de la creació, en definitiva, no? Aquesta meravella de la creació, doncs, que mirem de cuidar, de respectar, de disfrutar, de gaudir, però una meravella de la creació que és abans de nosaltres, formem part d'ella, i que nosaltres, des de la fe, evidentment creiem que és aquest escenari fantàstic on Déu ens ha posat.
La humanitat som el resultat de reaccions químiques o de combinacions químiques?
I tant que sí. No només d'això, però i tant que sí. Que som resultat de reaccions físiques, químiques i biològiques. Evidentment. Som així. Però la ciència arriba fins on arriba. És a dir, l'omnipotència de la ciència ja fa temps que els científics, 99% d'ells, ja saben que la ciència no és omnipotent i que la ciència, de manera ras i curt per dir-ho, la ciència pot parlar del que té davant i pot tocar, del que té en un microscopi, del que té en una màquina, del que té en un sismògraf, d'alguna cosa que pugui mesurar quantitativament.
Per tant, des de l'evidència.
Des de l'evidència, des de l'evidència i fent, com sempre, les seves projeccions, teories i hipòtesis que quan ja no serveixen s'han de deixar de banda i continuar reformulant. I després, el segle XX és el gran segle en què quan semblava que tot estava clar per la ciència, dels segles XVII-XVIII, tot determinat pels mecanismes físics, biològics, químics, oi? Hi havia una idea determinada del que era la humanitat i la naturalesa, apareix tota la teoria de la relativitat i tota la realitat quàntica, i evidentment aquí tot es desfà. Tot aquest determinisme de saber-ho tot se'n va no res.
Et vas dedicar alguna vegada a fer de professor?
Sí, alguna vegada. Alguna vegada he estat professor, quan vaig acabar la carrera de química, però també he tingut la sort, i és una gran sort, de poder haver fet de professor durant 4 anys, professor de religió, de nens de primària, a una escola pública, a Montornès del Vallès. Va ser una gran experiència de fer de professor dels petits. Va ser un gran descobriment.
Bueno, que és una edat també que d'alguna forma pots orientar més algunes a la dimensió més, dir-ne, transcendent, no espiritual, no?
Sí, tot i que a l'escola, malgrat el que de vegades es diu, a l'escola no es fa catequesi, es fa classe de religió, que és una altra cosa, i per tant va ser un temps molt bo també de descoberta del funcionament de les escoles a casa nostra i de les grans professionals que tenim. Vaig quedar meravellat amb les professores, dic professores perquè pràcticament totes eren dones, de totes les professores, molt especialment les d'educació infantil, que segurament són molt poc valorades.
Hi ha una mica, per acabar aquesta primera part, hi ha una qüestió que et preguntava, que les persones a vegades som ambivalents, i em deies, jo sóc el que faig, m'agrada el que faig, i no m'agrada que m'encasillin.
Exacte. Són els clixés, no? Ja sabem que és un clixé. Tu ets tal, per tant, jo tinc una idea de com ets tu, del que penses, del que fas, del que votes, del que estimes, del que no sé què. I, evidentment, crec que durant molts anys hem lluitat per no tenir clixés i els clixés tornen, malauradament, no? I amb el fet de ser capellà, evidentment, també hi ha un clixé.
O sigui, no? Hi ha molt prejudici.
Hi ha molt prejudici, no? Hi ha molt prejudici, sobretot sobre l'Església, no? Hi ha un gran prejudici que crec que després es desfà de seguida, no? Perquè moltes experiències, moltíssimes experiències de la gent a les seves parròquies, a les seves comunitats, són molt i molt positives. I parlant de persona a persona, els clixés afortunadament cauen, també els que jo pugui tenir sobre els altres.
Fem una primera aturada.
Vinga.
Per escoltar la primera de les cançons músiques que has escollit.
Sí.
Barcelona i jo, de Joan Manel Serrat.
Que arriben homes es va fent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen se li fa petit el cap. I a mesura que creix oblida inflada de vanitat que sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats. A mesura que perd la vida es va omplint de presoners, de Robinsons, d'estar per casa, nàufrags enmig del merder, que viuen vides petites en petits mons de formigó. I així estan les coses entre Barcelona i jo. Mil perfums i mil colors, mil cares té Barcelona, la que ens ha somniat, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla la platja, la que s'enfila als turons, la que per Sant Joan es crema, la que compta per dansar, la que se'm gira d'esquena i la que em dona la mà.
Estem escoltant Barcelona i jo, de Joan Manel Serrat, que és la primera de les cançons escollides per en Xavier Blanco Castro, rector de la parròquia de Castellà. Per què has escollit aquesta música, cançó?
He escollit aquesta cançó per diferents motius. El primer, perquè segurament a Montserrat començo a escoltar música en català, cançons en català. Segona, perquè parla de Barcelona, jo que hi vaig néixer i m'hi he mogut molt per Barcelona, he de dir que he gaudit molt la ciutat. Quan un és adolescent, quan un és jove, he gaudit molt la ciutat. I surt de dia, de nit, de platja, de muntanya, d'espectacles. És a dir, Barcelona és una ciutat molt viva, molt desperta, no? I em porta records, records fantàstics, també de tota la gent, l'època de facultat, com no, l'època del batxillerat, d'aquell bup i cou que fèiem, i la universitat, d'amistats, i és això. I em parla d'èpoques felices, d'èpoques abans de fer-te adult del tot, no? Que segurament entres quan arribes al món professional, no? Al món de la feina, i per tant unes temporades d'uns anys de formació i de molt disfrutar això. I també, com et deia, de començar a escoltar, doncs, cançons en català, no? Abans del boom del rock català, i doncs a partir de Serrat en castellà vaig passar a Serrat en català, després van venir Lluís Llach, Raimon i d'altres, no? Doncs això, en un barri com el meu, d'Hospitalet, a Santa Eulàlia, doncs amb una realitat molt d'immigració, no? De famílies vingudes de fora de Catalunya, doncs amb un interès molt gran també per descobrir tot el que era cultura catalana, doncs a partir de Serrat i altres artistes o coses influents, també de la parròquia, les parròquies als barris, també van fer una feinada enorme, no?, en acollir tanta i tanta gent de fora i mostrar-los, no?, les maneres de fer d'aquí. Doncs la veritat és que em porta molt bons records aquesta cançó.
De fet, pel que deies abans dels teus pares, el teu pare de Sòria, la mare gaditana, evidentment estem parlant de dues persones immigrades a Catalunya.
Mm-hmm, correcte.
Dels anys 60, potser, o...
Sí, una miqueta abans, però vaja, a l'any 62 segur que hi eren, perquè recorden la Gran Nevada.
I la riuada.
I sí, el meu pare venia d'un petit poble del sud de Sòria, tocant a Guadalajara, casa de pagès, podem dir, treballar a la terra. Els 7 germans, a poc tots, van marxant del poble, 2 a Madrid, 5 a Barcelona. I tota la vida, doncs, després alguna petita feina, va entrar a la SEAT i 30 anys treballant a la SEAT.
Per tant, els teus pares es van conèixer aquí.
Es van conèixer aquí.
Sí, clar, és una mica difícil per la distància. Si no,
per la distància era complicat, era complicat.
I van anar a viure directament sempre a Barcelona ja d'entrada?
Sí, van anar a viure a Barcelona, tots dos. Vivien... Bueno, el meu pare estava amb una seva germana i l'avi a Hospitalet, però també abans a Barcelona. I després, els meus 3 primers anys de vida, visc a Barcelona, a l'Eixample, a Viladomat, entre Gran Via i Sepúlveda, i després ja acaben els pisos que feien Hospitalet de cooperativa, i llavors és quan anem al barri de Santa Eulàlia, un barri molt peculiar dintre d'Hospitalet, perquè els avis del barri, la gent del barri de Santa Eulàlia, no es van considerar mai ni de Barcelona ni d'Hospitalet. Ells eren de Santa Eulàlia.
Bueno, és tot una... És un nucli important, això de... Bueno, jo pel fet que vaig treballar un temps també ja això es notava, es percebia, no?, d'alguna manera. A veure, com consideres la integració llavors dels pares, diguem, en un món que per ells era desconegut?
Doncs, home, una integració amb moments... Amb moments molt simpàtics, eh? Una integració bona, una integració bastant molt pacífica. Recordo, la mare sempre m'explica quan van arribar, crec que a l'estació de França, des de Cádiz, joveneta, 18 anys, arriba, doncs això, del seu poble de Cádiz a Barcelona, baixant del tren amb una altra amiga que també ja treballava a Barcelona, l'altra amiga, i el primer que va sentir va ser parlar català. I, evidentment, al seu poble, ni a molts llocs d'Andalusia, ningú no sabia que aquí es parlava català. I la mare li va dir a la seva amiga, li va dir, escolta, vols dir que no ens hem passat? Jo diria que aquí que estem a França, aquí ja parlen un altre idioma.
I més l'estació de França encara ajudava.
Més l'estació de França ajudava. I recorda molt doncs, aquells anys acostumant-se al català amb les pageses que despatxaven al mercat de Sant Antoni de Barcelona. Allà va començar a aprendre'n.
Em deies que t'agradaria que cada vegada més, o sigui, com un somni, no? Cada vegada més pensar més en els altres.
Sí.
Però això, dit per un capellà, sembla una mica un tòpic, no?
Sembla un tòpic, sí, sí. Però vaja, hi ha tòpics que són... podríem dir que els podem deixar de banda i n'hi ha d'altres que no. Aquest jo crec que no el podem deixar de banda. Crec que tenim tots un ego massa gran. Crec que la gent, sobretot, cadascú pensa en ell mateix, en els seus, i ens costa molt traspassar un cert límit de jo i els meus. I això és un gran somni i un gran projecte per qualsevol. Saps què passa? L'altre dia ho parlava amb una amiga, eh? Amb tota aquesta història que hi ha avui dia, que té coses positives a la introspecció. Està la introspecció, la meditació, coses per descobrir-se un mateix. I una amiga meva, molt simpàtica, em deia, escolta, que es deixin de mirar dintre i mirin el que hi ha fora. I tenia part de raó. Crec que té part de raó. I, evidentment, que ens hem de mirar per dins, eh? Però cal mirar cap enfora. No ens podem mirar al melic. Tenim aquest perill.
Ara gairebé la pregunta és obligada. Diu, perquè quan dius que dóna sentit a la vida, m'has dit la fe en Jesucrist. I ara pregunto com la fe en Jesucrist ajuda aquest somni que vols realitzar.
És com un punxó. És com un punxó quan no la vius de manera acomodatícia, no? La fe en Jesucrist i la relació personal amb Jesucrist t'espavila. Tenir l'Evangeli cada dia a la mà és un regal, però és una responsabilitat, perquè no pots dimitir per desconeixement. Allò de que, com em deien, el desconeixement no és excusa per complir la llei, oi? Doncs tenir l'Evangeli a la mà i la vida i el missatge de Jesucrist, doncs això ens encara a mirar l'altre, sobretot a mirar l'altre per descobrir-hi l'altre en majúscula, no? Per descobrir-hi la seva dignitat intrínseca i la presència de Déu en cada home i dona d'aquest món.
Parles de l'Evangeli de cada dia i això forma part, diguem-ho en positiu, de les teves rutines, la teva pregària diària, uh-huh, a les seves hores. La pregària realment ajuda?
La pregària realment ajuda. Realment ajuda. La pregària constant. La pregària constant del dia rere dia, no? Jo sempre penso que la relació de Crist i de Déu amb nosaltres pot tenir moments fantàstics i no els descarto, i gairebé màgics, però crec que és una relació que, com totes, és la gota que cau. És la gota que cau i que ens va estovant el cor. Perquè realment en aquesta vida acabem considerant i vivint amb els altres com si fóssim germans nostres, que és el que realment som. I això és dia a dia. I la pregària, evidentment, ajuda. Perquè la nostra pregària, la cristiana, tot i que tenim moltes pregàries per dir, moltes frases i mil i un llibrets, jo cada vegada crec més que la pregària ha de ser estar davant de Jesús i escoltar la paraula d'un altre, la paraula de Jesús, no tant escoltar-nos a nosaltres mateixos.
Per tant, la pregària seria parlar poc i escoltar més.
Sí, definitivament.
I d'aquesta manera aconsegueixes, vas aconseguint, vas treballant per ser el que Déu espera de tu.
Aquest és el projecte. Aquest és el meu petit projecte. L'altre, ja fa mesos, en un evangeli de diumenge, vam explicava a la gent a l'homilia, no?, d'un fragment de Sant Pau que diu que una cosa és lo bo i lo dolent, una altra cosa és lo que ens convé i lo que no ens convé. Saber lo que és bo i dolent, més o menys, pot ser relativament senzill. Saber lo que ens convé i lo que no ens convé ja és més complicat. Ja necessitem una mica més d'aturar-nos. Però crec que encara hi ha un pas més, que és que en cada situació, sabent lo que és bo i saber lo que em convé o lo que no em convé, què és el que Déu espera de mi en aquella situació, en aquell moment. Això ja crec que seria el súmum, el màxim. I crec que amb aquesta, amb la pregària, la vida amb els altres, doncs a poc, un, espero que ens anem aproximant.
No perdones les hores dels àpats?
No, no perdono les hores dels àpats. No, 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 no. Primer, perquè gaudeixo menjant. Gaudeixo. I segon, perquè és veritat que miro de tenir uns horaris bastant constants. Això potser el seminari ens ho fa. Però no, em penso que és més de tarannà, de tenir un cert ordre, i dintre de l'ordre ja faràs variacions, no? Però la pregària al llarg del dia i l'horari del àpat sí que m'agrada que sigui bastant semblant.
I un àpat a mi de fet per la mare, poder.
I tant.
Sempre és més gustós,
que sí,
no?
I tant que sí, i tant que sí.
Bé, quan jo et parlava de què és la vida, em deies la vida i deies com Santa Teresa de Calcuta, un regal.
Un regal, una responsabilitat, un compromís, una feinada, una gran tasca. Moltes vegades ho dic a les exèquies, que la vida se'ns ha donat com a regal, però és un regal incomplert. És un regal que no està acabat. És un regal que no és obrir-ho, agafar-ho i ja està. És obrir-ho, agafar-ho i adonar-te, bueno, de que no està acabat. És un regal a construir. És un regal a construir. Per tant, és un... amb una altra imatge que m'agrada molt, la vida és un pelegrinatge, un viatge. Però a la vida no som turistes, som pelegrins.
Un capellà és com un monjo?
Un capellà és com un monjo. Jo diria que un capellà i un monjo tenen dimensions comunes, tenen coses en comú. La fe, la importància de la pregària, però evidentment el capellà i el monjo són vocacions diferents. El capellà està enmig del món, enmig de la societat, enmig de les persones, i el monjo està apartat del dia a dia, perquè quan la gent del dia a dia vingui a ell, pugui dir una paraula molt, molt carregada de Déu, no? Molt carregada de Déu.
Què et diu un elefant?
Em diu saviesa, em diu domini de la situació, sobretot saviesa, no? La saviesa dels anys, dels avantpassats. Sabem que com tants animals, però l'elefant d'una manera admirable ha recollit tota la saviesa dels avantpassats, no? Els mateixos llocs on sempre hi han anat a buscar l'aigua, o fins i tot a morir, o fins i tot... I també, com sent un animal enorme, fins i tot té maneres gràcils, no? O sigui, no és un animal desproporcionat, ni és un animal que vagi fent mal d'entrada.
Bé, nosaltres ens aturarem per escoltar la segona de les músiques, perquè ja ens hem passat el temps reglamentari, per dir-ho així. Vinga. Tu ets la llum del Lac Sant Busto.
Feia temps que de tu em parlaven, però el meu cap a altres llocs estava. Pensaments de tu entenia, però estimar-te jo no en sabia. Poc a poc amb tu jo vaig creure, tot vaig deixar-ho per venir a veure't. I ara sé que si et vull trobar sempre t'hauré de buscar. I per què així tan difícil és la vida? El que em queda la regalo, no m'importa si tu volguessis, creuaria pel temps per estar amb tu abans de l'hora i per sempre. Tu ets la llum, tu ets el camí, tu ets la fi del meu destí. I quan a tu arribi ja no hi haurà per on tornar. Sento el cor, el sento a dintre, sento algú a dins meu que crida. Diu que segueixi encara que em senti feble.
Què has escollit, Lac Sant Bustos, Tu ets la llum?
Doncs perquè aquesta cançó ens va acompanyar en moltes trobades de joves de parròquies, de joves cristians. Una cançó, aquesta de Tu ets la llum, que jo crec que té la gràcia que tant podria parlar de Déu com d'un amor increïble i fantàstic i meravellós, no? S'ajuntaria la fe i l'amor. I seria, i per això em sembla que és una cançó fantàstica, no? És una cançó molt i molt bonica.
Això a vegades pensa en alguns grups de cantants que hi ha lletres que diuen, ostres, és que això jo ho adaptaria a la fe, per
exemple. A la fe, sí, totalment. Aquesta és una d'aquelles de manual, el Tu ets la llum, no? I quan em vas comentar per presentar dues, tres cançonetes, doncs vaig dir, a veure, del tema de la fe, per no agafar una cançó, per agafar una cançó comercial, una cançó que molts recorden, no? Doncs em va venir de seguida aquesta de Lac Sant Busto, Tu ets la llum.
Estem parlant amb el nostre estil d'aquest vespre, en Xavier Blanco Castro, que és el nou rector, o des de fa un mes, el nou rector de Castellà, que va néixer a Barcelona l'any 1972, però
70.
Va passar... 70, perdó. Va passar a viure, els errors, es repeteixen, va passar a viure a Hospitalet l'any 73, al cap de 3 anys, al barri de Santa Eulàlia, on va estudiar la IGB del moment, i després va passar a fer el BU pel COU a Barcelona, per la qüestió també una mica d'una integració en català, el que em deies,
sí,
no?
Sí.
Després estudia química a la Universitat de Barcelona i alhora treballa. I als 27 anys decideix, el 1997, decideix entrar al seminari. I aturem-nos aquí.
Aturem-nos.
Per què?
Per què? Doncs mira, per lo de les feines pendents, eh? Allò de la constància de que algun dia has de resoldre algunes coses que van per dintre, no? Suposo que la gent de la meva generació m'entén, no? En aquells anys, el nostre camí, a diferència d'avui dia dels joves, era un camí molt més fressat i molt més senzill. Els que vam néixer als 70, no? Per tant, tu havies d'estudiar, havies de fer el BUP i el COU, la universitat, o la formació professional, i després potser alguna enginyeria tècnica, o el que fos, uns estudis. I per tant, aquest era el camí que de manera natural i espontània era el que teníem al davant. No hi havia més. Era això, però era un camí que realment confortava i més o més acomboiava tothom, no? I un que també és molt quadradet, doncs jo això ho tenia ficat aquí al cervell i, per tant, doncs, estudiar. Però és veritat que la meva vida relacional, la meva vida d'amistats, doncs la meva vida de fe anava en paral·lel a tots aquests estudis. I jo la vocació, aquella pregunta que un dia et descobreixes amb 14-15 anys, això de dir, però això de la fe per mi és important o no? Arriba un moment que jo m'ho vaig plantejar, perquè de vegades sóc molt, molt racional, no? I recordo, d'adolescent, doncs, un dia de dir, això està bé, he vingut amb els pares, sempre a missa, els diumenges, som gent catòlica, de missa, però això per mi té importància o no? Preguntar-m'ho a mi mateix i descobrir que sí, i continuar. I dintre d'aquest continuar, una pregunta que de tant en tant sortia del meu interior, de dir, i per què no cap allà? I per què no? I mira si és curiós, perquè això, doncs hi ha gent que té bon olfacte, no? Que ensuma les coses. I recordo com el meu rector d'allà, quan jo era, doncs era catequista de confirmació i monitor de l'esplai Gincama, d'allà de la meva parròquia. I el rector de pràcticament tota la vida, allà a Hospitalet, mossèn Martí Visa, Gelabert, doncs el Martí Visa un dia em crida al despatx. Jo tindria 16-17 anys. I em diu, escolta, a tu no t'agradaria fer-te cap allà? Aquell moment, saps, que dius, com és possible que em faci aquesta pregunta quan jo això no li he dit ni li he explicat a ningú? I aquell dia me'n vaig sortir. Me'n vaig sortir d'una manera molt... la que vaig poder. Li vaig dir, no, Martí, no. Jo no puc fer-me'n cap allà. I em va dir, i per què? Dic, mira, perquè m'agraden les noies i per tant no puc fer-me'n cap allà. Va fer un mig somriure i em va dir, bueno, em sembla que això no és cap problema. I ja està, vaig marxar. Vaig marxar perquè la cosa es posava perillosa. I res, això seria 16-17 anys. I després ja, doncs, en acabar la carrera, començar a treballar, llavors sí, va ser el moment de dir en què vols gastar la vida. En què vols gastar la vida. I descobrir que dius, a mi la química m'encanta, em pot agradar la feina, però a mi el que m'omple com a persona és el dels caps de setmana. L'esplai, la parròquia, la fe. I a partir d'aquí vaig prendre la decisió.
Entres al seminari?
Sí.
Se suposa el seminari de Barcelona, no?
Seminari de Barcelona.
O sigui, ben bé a l'edifici, no a les residències, o sí?
Encara vaig viure un any a les Corts. A la residència de les Corts, al Convictori.
I després l'ordenació és el 2005?
2005, estant jo de seminarista a la Garriga. Estant jo de seminarista a la Garriga, que aquest va ser el meu últim canvi com a seminarista, aquí és quan descobreixo la vida de poble, per un urbanita com jo d'Hospitalet i Barcelona. El seminari m'envia a la Garriga, a la parròquia Sant Esteve, de seminarista, i allà descobreixo això, la vida de poble.
I... Sí, vas descobrir que per ser capellà, millor la vida de poble.
Millor la vida de poble, on va parar, clar. Que sempre hi haurà temps per baixar a la gran ciutat. Sempre hi haurà temps.
Però una mica per algun motiu especial? O per motius?
És que recordo, de les primeres nits a la Garriga, recordo el silenci. El silenci del poble a la nit. El silenci del poble a la nit i que si passava una moto per la carretera la senties. I a més, és que em va produir fins i tot un fenomen físic. O sigui, els divendres, que jo sortia del seminari per anar a la Garriga, jo els divendres estava nerviós al llarg de tot el dia, fins que agafava el tren a la tarda per pujar a la Garriga. Era agafar el tren i tranquil·litzar-me. Sí, fins i tot vaig descobrir que aquestes ganes d'anar-hi a la Garriga, doncs em feia venir això.
Bueno, els vespres tranquils del carrer de l'Església també deu ser tranquil.
Sí, que és tranquil, sí.
A més, sí, les campanes, tranquil. Diguem així.
Les campanes, sí, no, però les campanes que res, una nit molesten. A la segona nit ja ho has incorporat.
Has estat a la Garriga, a Granollers, a Santa Eulàlia de Ronçana, a Montornès del Vallès, a Caldes i finalment a Castellà.
Correcte.
Quina és la parròquia que avui per avui, ja sé que Castellà no, t'ha impactat més d'alguna manera, t'ha deixat més ressò? Pots dir totes, però segur que n'hi ha alguna.
Sí, ostres, això ja saps que als mossens no ens agrada dir-ho, No ens agrada dir-ho. Però jo diria, i crec que tothom ho entendrà, no?, que la primera parròquia on estàs com a mossèn és important, en aquest cas, Sant Esteve de la Garriga. Però, evidentment, només en una parròquia he passat 10 anys. 10 anys com a rector, a Caldes de Montbui. Clar, 10 anys com a rector són molts anys. I és aquí on, si a mi em preguntessin on t'has fet rector, jo diria que a Caldes. A Montornès vaig estar 4 anys, però, evidentment, a partir del 5è any a Caldes jo vaig notar un canvi. Vaig notar un canvi. És a dir, podríem dir la professionalització, com a rector, fent servir el terme positivament, ve en una tirada de 10 anys en el mateix poble, on ja has entès mínimament o no mínimament la idiosincràsia del lloc, les maneres de fer i alguna mica els moviments subterranis que de vegades vam per sota, no?
En tots aquests anys, com a rector de parròquia, clar, també has tingut trobades de joves a TZ, trobades de joves, la vinculació amb els esplais,
sí,
a través del moviment de centres d'esplai cristians catalans, val? Tot això també ha configurat una mica la teva visió de la joventut, del treball, dels esplais?
Evidentment, és un dels grans tresors, no?, que he descobert. Primer, per exemple, les trobades d'ETC, no?, per la gent que no ho sàpiga, són unes trobades de joves cristians d'arreu d'Europa, habitualment són trobades europees, tot i que alguna mundial en fan. Allà descobreixo, per exemple, tornar a la pregària, no? Hi ha sempre aquella edat entre la primera comunió i quan passes de la primera comunió, doncs està bé saber 4 oracions, però la pregària moltes vegades desapareix de la vida de l'infant adolescent. I afortunadament les pregàries d'ETC a l'edat de jove doncs em va fer tornar el gust per la pregària. I això va ser principal. El descobriment de l'esplai ja va ser allà a Hospitalet, no? La pedagogia de l'esplai, no? És a dir, com viure la fe en el quotidià, amb les activitats, amb la pedagogia del lleure, no? La pedagogia del lleure, de les excursions, de les cançons, de les pregàries, de les activitats, siguin les que siguin, amarades de l'esperit i de l'humanisme cristià, no? Això per mi també va ser una gran descoberta.
El temps passa molt de pressa, direm, si més no, que ets un home que t'agrada llegir, ets un home que t'agrada la música, que t'agrada el cinema, i procures dedicar-li el temps que pots.
Sí, sí. Sí, sí, absolutament, absolutament. Música, cinema i llibres, sí. Com tantes altres persones, no? La música crec que per molts de nosaltres és imprescindible, no? Per això, de vegades, gaudeixo tant de les estones de cotxe d'un lloc per un altre, perquè són moments de música, no? I de música de tot, perquè reconec que sóc una mica tastaulletes i tot i que quan ets jove doncs t'agrada la música pop i el que sona a la ràdio habitualment, però després vas buscant coses diferents i pots arribar fins a l'òpera, no? M'encanta la música. De novel·les una mica de tot, però també alguna novel·la negra, també llibres, també de filosofia. De vegades, per professió, no puc estar molt per novel·les i he de llegir coses, doncs, estil de filosofia o teologia, no? Que també estan bé.
No vol ser el Padre Brom, no?
No cal ser el Padre Brom. I el cinema, com no? El cinema, el 7è art, és que és fantàstic. És fantàstic el que arriben a fer en una pel·lícula, no? Com retraten la realitat o els somnis o els projectes, És molt bonic, molt bonic.
I el fet, no sé, hi ha una cosa que em crida l'atenció. Ets una persona que valora molt la presència al poble. La presència no vol dir quedar-te a la parròquia, vol dir ser present allà on el poble és present.
Sí, clar. Clar, a veure, jo visc en aquest poble. Visc en aquest poble i, per tant, em penso que l'actitud normal és ser-hi present en el poble, en les coses que visqui el poble, i com tothom, evidentment, no en totes, evidentment, però sí a la vida del poble i estar informat del que passa i viure i passar pel mercat i poder fer un tallat en aquell bar de la cantonada i poder anar al cinema i poder fer el que calgui, no? Sí, 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 la vida del poble.
Bé, acabem amb la tercera música, que és del Bob Dylan. Masters of what?
Of war.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes and you turn and run farther.
Bob Dylan.
Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman, anomenat Bob Dylan. Jo sóc poc artista, tinc poques habilitats artístiques i em meravella la gent que comunica, ja sigui amb la paraula, ja sigui amb la pintura, ja sigui amb el cinema, ja sigui amb la plàstica, amb l'escultura. Em meravellen aquestes persones que tenen aquest do, no? I he agafat una cançó del Dylan perquè crec que el Dylan és el número 1, no? És a dir, és el trobador modern, o potser ja no tan modern, però és el trobador per excel·lència, no? Per excel·lència. I crec que vam fer molt bé de donar-li el Nobel de Literatura, perquè crec que les cançons d'avui doncs són els grans poemes o les grans obres d'altre temps, condensades, anava a dir en 3 minuts, però al Dylan no li trobarem una cançó de 3 minuts, seran totes de 7, 8 o 10 minuts. Però és aquest geni, no?, de la persona humana, aquest geni que ens descobreix que això no només és física i química, que aquí hi ha esperit pel mig. Fer això, els acords es poden dibuixar, la lletra es pot fer rimar d'una manera, però hi ha esperit, hi ha esperit.
Ara tocaria aquella bateria de preguntes, que no tindrem temps de fer perquè el temps ens tira a sobre. També seria el temps de parlar de situacions que han marcat la teva vida, com per exemple el temps de la facultat i la parròquia, els Jocs Olímpics del 92, o el fet de pertànyer a la generació dels 80, per dir-ho d'una forma. Coses que et preocupen del tema de l'actualitat. Tot això ho haurem de deixar per un altre moment. Tot i així, sí que no em puc estar de dir, escolta'm, digue'm un plat de cuina que t'agradi molt.
Plat de cuina que m'agradi molt? Doncs, per exemple, a veure, que això de ràpid, llavors un s'alenteix quan li diuen que respongui ràpid. Doncs la capipota, per exemple. Capipota.
Doncs un dia l'haurem de compartir.
Vinga.
A veure, una altra qüestió. A qui escriuries una carta que no fos familiar, eh?
Que no fos familiar. A qui escriuria una carta? En aquests moments, segurament, el president de Rússia.
I si haguessis d'expressar una vivència personal que sigui per tu important?
La mort d'uns amics meus en accident de cotxe. Seria una de les experiències que més m'ha marcat i m'ha frapat.
Com t'agradaria ser recordat?
Com m'agradaria ser recordat? Com a bona persona, però també eficient, que les dues coses vagin juntes.
Bé, arriba el moment d'acomiad i jo t'acomiado amb el mateix que tu m'has dit. Fins a la propera.
Fins a la propera.
Fins aquí l'estil d'en Xavier Blanco Castro, el nou rector de la parròquia. Bona nit, gràcies i fins una altra ocasió.
Gràcies a vosaltres.
You put a gun in my hand and you hide from my eyes and you turn and run farther when the fast bullets fly like Judas of old. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes and I see through your brain like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death